Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Ja ens tornem a retrobar amb el programa Ciència a l'abast de tothom. Ja portem 3 temporades i 15 programes diferents. Cada primer diumenge de mes, si Déu vol, tornarem a compartir amb tots vosaltres mitja horeta de reflexió, de novetats, de curiositats sobre ciència i medi ambient especialment. Ho farem amb la col·laboració de Pep Capdevila, que com cada any té cura del control, la música i tots els detalls perquè l'emissió surti bé. Quin estiu el passat? Sens dubte el tema de la calor ha estat en boca de tots. Uns mesos, el juny, el juliol, l'agost passat, extremadament calorosos pel que estem acostumats. Doncs avui ens aturarem a reflexionar sobre els temes del temps i per això hem titulat el programa «Està canviant el clima?» i ho farem amb uns quants blocs diferents. Per què deu canviar el clima? Fixeu-vos, la Terra, és l'astre que ens ha tocat viure, porta 4.600 milions d'anys girant. Durant aquesta història de tants milions d'anys, com és de suposar, s'han produït innumerables canvis. Alteracions hi ha en el clima, temperatures diferents sobre la Terra, èpoques de calor i de fred. El que passa que tenim dificultats per conèixer el passat més llunyà per la manca de registres. No disposem de dades fiables. Els observatoris més antics tenen dades des de començament de l'any 1800, per tant portem 200 i pico d'anys que hi ha dades més o menys fiables. Llavors què s'ha de fer? S'ha de recórrer a dades indirectes, com són l'estudi del gel a les zones polars, a l'Antàrtida per exemple, que és el Pol Sud, o dels sediments de les geleres, per deduir mitjançant uns testimonis adequats les condicions de clima que hi va haver-hi en el passat per conèixer més anys enrere. Abans d'abordar els canvis més immediats que observem en el clima i que tots podem dir doncs ha fet més calor que mai o ha fet més fred que mai i potser no estem en el cert, ens detindrem a conèixer una sèrie de factors que són responsables de que canviï el clima d'un temps a l'altre i que no són poc importants. Sobretot és important la posició de la Terra respecte al Sol. Recordem tots que no podem dir a la lleugera que està canviant el clima, que augmenta la temperatura, que ens anem cap a una època de calor impressionant, si no tenim en compte tota una sèrie de detalls. La posició en què està la Terra respecte al Sol, que va canviant, fa variar la quantitat de radiació que ens arriba i això influeix indiscutiblement sobre la temperatura de la Terra, fent que s'escalfi o es refredi més. Primer anem a veure aquests efectes de, diguem, més llunyans de l'activitat solar respecte a la Terra i després ja aterrarem a les temperatures que hem tingut al Bages i si cal a Navàs en els últims temps. Hi ha una cosa important. Les taques que hi ha a la superfície del Sol, tots hem sentit a parlar d'unes taques que té el Sol, que de vegades són més visibles, a vegades menys des del nostre planeta, des de la Terra, influeixen. Més o menys aquestes taques varien cada 11 anys. Per tant, hi ha uns cicles cada 11 anys on les taques són més fortes o més debilitades i això fan variar el clima. Quan les taques són més actives, hi ha més taques en el Sol, el Sol és quan escalfa més. O sigui, a més taques en el Sol, com períodes últims que ha passat, vol dir que la temperatura doncs s'escalfarà lleugerament almenys. També importa la inclinació de l'eix de la Terra respecte al Sol. Ja sabem que no és un eix ben vertical i la inclinació que té canvia. Per tant, aquesta excentricitat que en diríem de l'òrbita de la Terra, o sigui que la Terra no és esfèrica, varia cada 100.000 anys. I per tant, aquesta variació de l'eix de la inclinació que té la Terra respecte al Sol, també influeix en el clima, encara que no ens ho sembli. Un tercer tema molt important són les erupcions volcàniques, els volcans. Les grans erupcions volcàniques provoquen, primerament, un refredament de la Terra, perquè donen tota una capa de pols, de partícules en suspensió, de cendres volcàniques que fa que la temperatura baixi. Però una vegada això s'ha superat, al cap d'uns mesos o a vegades d'algun any, el diòxid de carboni que s'ha format fa que s'escalfi la Terra. Per tant, hi ha un efecte, diguem, doble. Per una banda, un gran volcà, com el Krakatoa, que va ser un volcà que va fer refredar una part del planeta, al cap d'un temps va fer que aquella part del planeta s'escalfés encara més, degut a que havia llançat una gran quantitat de diòxid de carboni, que, com veurem més tard, és el que domina l'efecte que en denominem hivernacle. I com no, un quart canvi molt important és l'activitat humana, el que en diem canvis antropogènics, deguts a nosaltres. Les activitats humanes, especialment durant l'últim segle, el segle passat, el segle XX, han alterat molt la composició de l'atmosfera. Al cremar molts combustibles, s'elimina una gran quantitat de diòxid de carboni, a més també de metà i de d'altres gasos, que ajuden a que l'escalfament del planeta sigui verdaderament una realitat. Anem a veure, diguem a grosso modo, algunes de les fases que hi ha hagut en el planeta de fred i de calor molt acusats durant la seva història. Hem dit que la Terra porta 4.600 milions d'anys. Per tant, hi ha hagut canvis climàtics molt acusats. Una cosa podríem dir que els diferencia. Aquests canvis que hi havia en el clima, si la Terra s'escalfava o refredava, eren molt naturals abans. Eren deguts a causes naturals, com això que diem dels volcans, o bé una extinció de boscos, o bé una crema, un incendi, no provocat, sinó natural. I en canvi, quina és la diferència amb els d'ara? Que ara són provocats, la majoria, o són influïts almenys per l'activitat de nosaltres, dels humans. En el passat hi va haver unes èpoques de glaciació, cada un que estudia les aprèn, unes etapes on hi ha hagut una glaciació, un refredament del planeta molt acusats. Uiteu, només per enumerar-ho, direm que fa 270 milions d'anys es va cobrir una bona part del pol sud de l'Antàrtida de gel. I en canvi ara aquella part de l'Antàrtida és una zona més o menys habitada. Per tant, és que va fer un fred fa 270 milions d'anys espantós. Més a prop, fa 30.000 anys, hi havia moltes zones d'Europa que estaven cobertes de glaciars i habitaven els primers homes de Neandertal i sobre pràcticament plaques de gel. Una mica més a prop, fa 10.000 anys, a l'època del començament de l'agricultura, de l'edat de pedra, quedaven moltes restes encara d'aquests glaciars, per tant, èpoques de fred acusat. Al segle XIII, per l'any 1200 i pico, els vikings, que s'havien establert al sud de Groenlàndia, van haver d'abandonar aquest continent, aquesta part del continent de Groenlàndia, del Pol Sud, per l'avenç que anava prenent el gel. I més tard, entre l'any 1500 i 1800, el més recent que tenim aquí a Europa, ja veieu, fa 200 o 300 anys, es va produir un petit període glacial. Els estius tenien una temperatura almenys 3 graus més baixa de lo normal, de promig, i els Alps tenien una glaciació amb el màxim espessor de neu que mai s'ha conegut. I això estem parlant de l'any 1500 a 1800. Per tant, anem entenent ja des d'ara que hi ha cicles, períodes de molt fred, com també després períodes de molta calor. Quins han sigut aquests períodes de molta calor? Doncs, aguiteu, entre l'any 5.000 i 3.000 abans de Crist, per tant, 3.000 abans de Crist vol dir 5.000 anys abans que nosaltres, 5 o 6.000 anys abans que nosaltres, la temperatura d'Europa, llavors, en aquell període, era més calorosa que l'actualitat. A l'edat medieval, fa uns 1.000 anys, també les temperatures sub d'Europa, les temperatures més altes, eren més elevades que la mitjana que tenim avui dia, i això fa uns 1.000 anys. Entre el segle XIII i el segle XVI, per tant, entre els anys 1200 i 1500, es van produir grans inundacions al Mar del Nord, es va perdre la vida més de 100.000 persones, i aquestes inundacions eren degudes al desglaç del gel, per tant, a períodes, podríem dir-ne, de calor. Més a prop, entre l'any 42 i l'any 53, que alguns encara podran recordar, hi va haver el període de màxima temperatura. Molts glaciars es van fondre, fins i tot en els Pirineus, i van aparèixer les ruïnes de les construccions anteriors que ja havíem oblidat. I a principis dels anys 70, els científics i els meteorològics és quan atribueixen per primera vegada a la història, als anys 70, per la primera vegada, que el canvi del clima és degut a la intervenció de l'home.
Me tiene cautiva y paso los días tratando de escapar de su jaula de cristal, de la luz de su mirar, el baile de este loco amar. Otra vez maldigo esta herida y quemando vida, la pena no se va. Quítame de un ventarrón, de mi boca su sabor, las espinas de mi corazón. Me duele tanto y la mentira confunde a la verdad. Angelito, te suplico que se pierda en el olvido antes que me cueste mucho más.
Amics de la Veu de Navàs, tornem amb el programa Ciència a l'abast de tothom i avui parlant sobre està canviant el clima, que és un tema que ha estat en boca de tothom durant aquests mesos de juny, juliol i agost, tan calorosos que hem passat. Tot això té a veure amb el que es coneix, amb el que tècnicament es denomina efecte hivernacle. Fixeu-vos, anem a veure si sóc capaç d'explicar-ho d'una manera senzilla. El Sol emet una gran quantitat d'energia en forma de radiacions. A la Terra hi arriba una mica menys del 50% d'aquesta radiació, perquè l'altra queda absorbida ja pels núvols. I quan arriba aquí, encara una part, doncs, es reflexa, diguem, en el terra, a les carreteres, a les edificacions, en els cotxes, en els grans mars, en els llacs, etc, etc. Però una part d'aquesta radiació es torna a emetre cap a l'exterior. N'hi ha una d'aquestes radiacions que ha arribat aquí a la Terra, la que denominem radiació infraroja, la que escalfa, aquella radiació doncs, de les estufes, la infraroja, que si troba a sobre de nosaltres una capa de diòxid de carboni, no la pot travessar i llavors s'escalfa. Bàsicament de diòxid de carboni, també d'altres gasos. És com si la radiació infraroja que marxa d'aquí a la Terra quedés atrapada a una certa altura i llavors què fa? Fa com un hivernader, com un hivernacle, on doncs, els d'aquí de la Terra doncs, van incrementant una miqueta, poc, però una miqueta la temperatura. Tant del Terra, com dels mars, com de l'atmosfera, que hi ha a uns quilòmetres d'altura, no gaires. Llavors la temperatura augmenta i apareix el que es denomina efecte hivernacle natural. Això, si no s'eleva massa, permet fins i tot estar bé a la Terra. La temperatura seria molt freda i aquest efecte hivernacle natural, degut a aquesta radiació